Suport emocional, ajuda mútua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. El grup, dijous de 4 a 5, a Ràdio Sant Vicenç. When you were here before, you couldn't look you in the eye. You're just like an...
Bona tarda, Sant Vicenç, i benvinguts al segon programa del grup, aquest programa que dediquem a cuidadors i cuidadores, persones que esteu passant per moments durs. Gràcies a tots perquè vam rebre molt bona acollida pel primer programa. Avui continuarem. Avui el tema del que tractarem està relacionat amb una part molt important i que afecta molt a cuidadors i cuidadores, que és la comunicació. Avui parlarem de la comunicació i bueno, seguirem una miqueta el guió de l'anterior programa, anirem fent les mateixes accions, el que passa és que amb diferent contingut. Per una banda, parlarem de la comunicació del cuidador o de la cuidadora amb la persona que està patint, per exemple, demència, i també parlarem de la comunicació del cuidador o de la cuidadora amb l'entorn familiar o els professionals, ja que aquest és un aspecte que tampoc és fàcil de gestionar quan estem patint molts nervis degut a lo difícil d'aquesta situació. I sense més dilació, comencem amb la primera secció. Molt bé, i com sabeu, la primera secció sempre dedicada a un conte o un relat que ens permeti començar a reflexionar ja sobre el tema que avui tractarem. I avui volia portar un conte que m'agrada molt, i és el següent. Es tracta d'una senyora que està esperant el tren i resulta que hi ha un retras. Llavors aquesta dona pues, s'enfada, però acaba acceptant la situació i se'n va a comprar pues, una revista, una aigua i un paquet de galetes que li agraden per estar, mentrestant, esperant, asseguda en un banc, pues, menjant unes galetes. Llavors s'asseuen al banc i un senyor molt amable, molt somrient, seu al costat d'ella mentre ella està mirant-se la revista. De sobte està concentrada en la lectura, però mira de reull i es dona compte de que aquest senyor s'està menjant les seves galetes. Ella s'enfada moltíssim perquè pensa, mare meva, no hi ha educació ni res, quin poca solta aquest tio. I llavors es gira i el mira malament. Ell li ofereix una galeta i a sobre ella s'enfada encara més perquè pensa, mira, a sobre s'està burlant de mi perquè són les meves galetes i me les està oferint, només faltaria. I segueix llegint la revista però molt enfadada, però sense esma per dir-li res, sinó simplement enfadada i martiritzant-se a si mateixa. Llavors, això continua una estona més, fins que queda l'última galeta, i aquest home doncs, li ofereix l'última galeta a aquesta dona. Ella l'agafa amb molta ràbia i li gira la cara mentre se la menja. De sobte, es dona compte que el seu tren està a punt d'arribar a l'estació, per fi, llavors ell la mira, el senyor la mira, somrient, i ella pues, s'aixeca molt enfadada encara per la situació, li gira la cara de forma molt brusca i marxa cap al tren. Puja al tren i mentre està buscant el seu seient, pues, veu que per la finestra l'home la mira i li somriu molt amablement. Però ella està molt enfadada encara, llavors li gira la cara i no vol ni mirar-lo. Troba el seu seient, s'asseu en ell i quan agafa el bolso per anar a buscar aigua que havia comprat a la tenda per beure una miqueta a veure si es calmava, troba el seu paquet de galetes sense obrir. És a dir, que el paquet de galetes realment era d'aquest senyor i no pas d'ella. No? I aquesta falta de comunicació pues, l'havia portat a un patiment i a un enuig que no eren en absolut necessaris, no? I m'agrada molt aquest conte perquè parla molt de com nosaltres fem anticipacions i donem per sentat certes coses sense comunicar, sense utilitzar la comunicació, que és una eina tan important, que és una eina fonamental. Moltes vegades no la tenim en compte de manera correcta i poden passar aquestes coses, no? I tenim un patiment que és completament innecessari i l'acabem tenint, no? Per tant, la comunicació és un aspecte fonamental. Avui parlarem d'això, parlarem de la comunicació, parlarem del poder que té com a cuidadors i en general, no? Sobretot, però sobretot com a cuidadors, no? Quin poder té amb la persona que cuidem i en el nostre, sobretot en el nostre entorn, i de quina manera ens pot ajudar a mantenir aquesta pau mental i aquesta felicitat dintre de nosaltres. Pel que fa a l'introducció teòrica, ja comencem a parlar de la comunicació. Sobretot parlaré ara de la comunicació amb persones amb demència, amb tot tipus de demència, però sobretot amb demència tipus Alzheimer. Abans de posar-me a parlar una miqueta del tema, m'agradaria compartir amb vosaltres un àudio que forma part d'un vídeo fet per l'Hospital Clínic de Barcelona per la part d'investigació sobre l'Alzheimer, que parla una miqueta d'un exemple real de comunicació entre una filla d'una persona amb Alzheimer amb la seva mare. I el poso perquè després podrem parlar de la teoria d'una manera més clara i més senzilla.
Mi madre tiene demencia desde hace 5 años. Es duro, la verdad. A veces tengo que reprimir mis sentimientos delante de ella y me cuesta. Es mi madre. Ella es la que me ha enseñado las cosas, ¿no? Ella es la que me decía qué estaba bien, qué estaba mal. Pero siendo justos, y aunque resulte un poco extraño, durante estos 5 años la verdad es que me ha enseñado muchas cosas. Cada persona con demencia es un mundo distinto. No sabemos qué pasa por su cabeza, cómo percibe su entorno. Pero quizás podamos acercarnos a esa realidad, la distorsión, la inseguridad y el desconocimiento que puede llegar a sentir. En estas circunstancias, ¿cómo querríamos que la gente que nos rodea se comunicara con nosotros?
En un espacio tranquilo, para empezar. Por favor, cierra la ventana. Entra mucho ruido de la calle. La televisión y la radio me molestan. No puedo seguir qué me dicen y todo se confunde. Enséñame algo que me sea familiar. No te muevas. No te entiendo si te mueves mientras hablas. Siéntate a mi lado para hablar. Mírame a los ojos.
Mami, ¿te acuerdas cuando fuiste a Turquía?
Sí, Turquía. Deja que piense en ello. No me atosigues para que te conteste. Si me despisto, vuelve a preguntármelo.
¿Te acuerdas cuando fuiste a Turquía?
Sí, Es un sitio precioso.
¿Te apetece un poco de infusión?
No, me quieres dar veneno.
¡Mamá!
No me contradigas. No me digas que no te he entendido. No me gusta no entender las cosas. Pero no pasa nada. ¿Qué me has ofrecido?
¿Te apetece un poco de infusión?
No, lo sé, lo sé. No quieres darme veneno. Pero me siento tan perdida. ¿Estoy sola?
Me han dicho que Turquía es precioso.
Gracias. Por favor, no discutas mis percepciones.
La demencia es un espacio y un tiempo diferentes, que hay que comprender con paciencia.
Porque puedo haber perdido los recuerdos, pero mis sentimientos siguen intactos. Acude a tu centro de salud. Tu enfermera, tu médico y tu trabajadora social te ayudarán.
Estàs escoltant El Grup amb Álvaro González.
I després d'escoltar aquesta meravella d'àudio, que crec que volia compartir amb vosaltres perquè és un molt bon exemple, és un exemple que ho fa una miqueta més amè, han sortit coses molt interessants que anirem veient al llarg de l'explicació que farem ara, però sobretot ha sortit el tema dels sorolls, de buscar un espai tranquil, de parlar d'alguna cosa familiar i sobretot de no confrontar, no? Jo crec que aquests són els punts bàsics amb els que ens haurem de quedar sobretot, però ara intentaré profunditzar una miqueta més en això. Perquè la idea d'això és que tingueu eines comunicatives per poder arribar a la persona que cuideu de la millor manera possible, però com deien en el vídeo, cada malaltia és diferent, cada malaltia és un món, tindrem que trobar la nostra manera de comunicar amb el familiar, perquè al llarg dels anys en els grups que he fet de suport moltes vegades m'he trobat que el que ha valgut per una persona no ens ha valgut per una altra. I el que semblava que era molt clar, una manera de poder contactar amb una persona, pues no ho ha estat així. I la persona ha hagut d'improvisar, ha hagut d'anar provant coses, i bueno, jo us porto ara algunes idees generals que venen de l'experiència i dels manuals, i a partir d'aquí vosaltres amb aquestes eines doncs podeu anar provant i anar utilitzant-les de la manera que vosaltres considereu, tenint en compte el que coneixeu al vostre familiar. Els punts bàsics, us parlaré ara de 10 punts bàsics que crec que són molt importants intentant comunicar davant d'un problema conductual, per exemple, que la persona s'enfadi o tingui alguna mena d'ansietat o de reacció negativa davant de lo que li estem dient. Sobretot és molt important utilitzar un llenguatge senzill, no complicar les frases, perquè al final el sistema de comprensió en aquestes persones és més limitat i costa més, els costa més seguir la conversa. Per tant, com més senzill i simple sigui la nostra expressió, li facilitem la seva comprensió. Després és important utilitzar frases curtes, no utilitzar frases molt llargues ni molt elaborades, perquè la percepció no tingui que ser tan gran, no? O sigui, no tinguem que utilitzar tants recursos en la percepció. És important segmentar les ordres, no donar diverses ordres juntes, sinó doncs podries fer això, podries ajudar-me amb això. Sobretot demanar ajuda. Jo crec que demanar ajuda és una tècnica que funciona bastant bé i que crec que en general fa que la persona se senti pues, més útil i ens escolti una miqueta millor. No? Després fer preguntes de sí o no. A vegades tendim a fer preguntes molt elaborades, donar contestació elaborada, i a aquestes persones els va molt millor a fer preguntes que la resposta de les quals sigui sí o no, per no complicar-ho més. Després també és interessant parlar cara a cara, és a dir, mirar-los als ulls i que ells ens vegin als ulls, perquè al final això els transmet confiança i no se senten i no els és tan difícil, per exemple, mirar la nostra expressió o allò que li estem dient. També és molt important parlar a poc, vocalitzant i amb un to de veu suau que transmeti calma, perquè al final les emocions són contagioses i igual que les negatives també ho són les positives. Per tant, si parlem amb un somriure i amb un to de veu baix, al final el que estem fomentant és calma, tranquil·litat, pau, i això l'altra persona ho rep d'una manera pues molt bona i segurament millorarà la nostra línia de comunicació amb aquesta persona. Després és important motivar i incentivar els intents per comunicar, és a dir, quan la persona intenta comunicar i no ho aconsegueix, doncs nosaltres doncs intentar no, que no es rendeixi, no? I donar-li les gràcies per el que està intentant fer i intentar empatitzar amb ella i comprendre que no li està sent fàcil fer aquesta comunicació. Tenim una... Dintre d'aquest... avui que parlem de problemes de comunicació, crec que és molt important parlar d'una part del deteriorament cognitiu que té a veure amb la parla, que és l'afàsia, que és la incapacitat de trobar les paraules o de comprendre les paraules, i moltes vegades és part del deteriorament cognitiu. Quan passa això, a la persona li costa molt elaborar les frases. Llavors, és molt important que aprenem a no acabar les seves frases, perquè al final la persona se sent menyspreada, no? Se sent que no ho està fent bé. I és important donar espai i calma a la persona i no posar-la més nerviosa del que toca, no? Després també no parlar-los com a nens, com si no entenguessin, no? Com si, bueno, com això, com si fossin nens petits, perquè al final la persona també s'ofèn i l'autoestima de la persona també queda tocada, no? No són nens precisament, tot i que la seva capacitat de comunicació s'estigui veient afectada, però tot i així els hem de tractar amb respecte perquè són persones adultes amb un recorregut vital i això ho hem de tenir en compte. I per últim, hem d'intentar animar-los a utilitzar gestos. Nosaltres també podem utilitzar gestos perquè el llenguatge no verbal, el llenguatge que fem amb el cos, és igualment important que o més que el llenguatge verbal, no? És a dir, la forma de comunicar és tan important com el contingut i els gestos ens poden ajudar a poder arribar millor a la persona que ha perdut la capacitat de comprensió més del contingut que no pas de la forma. Potser amb gestos podem arribar molt més a comunicar de millor forma amb la persona. Altres tips que crec, altres eines que crec que són importants a tenir en compte, sobretot en un moment de discussió, no? Hem parlat de la comunicació en general i un moment de discussió és important evitar confrontar sobre la realitat. Després ho veurem en el cas que he portat aquesta setmana, però és important no confrontar i transmetre pau, no? No transmetre més nerviosisme del que toca. Pot ser interessant utilitzar la distracció, no? És a dir, que la malaltia, entre cometes, jugui a favor nostre, en el sentit de que si jo aconsegueixo distreure la persona, potser no se'n recorda perquè està discutint amb mi. Llavors, podem fer que això l'ajudi a calmar-se una miqueta i afavorir aquesta pau que li hem d'intentar transmetre en tot moment. Sobretot seria interessant transmetre-li aquesta tranquil·litat i aquesta pau ja amb la nostra forma d'estar i amb la nostra i com ens trobem nosaltres. És interessant utilitzar frases i no preguntes. Per exemple, vols que ens banyem? L'hauríem de canviar per el bany està preparat? Anem a banyar-nos, per exemple. No? Aquí no hi ha dubte, no? I no se sent la persona amb la necessitat de dir sí, no o de confrontar, no? En certes fases, doncs això ens podria ser útil. Com deia al principi, cada malaltia és un món i per tant hauríem d'adoptar alguna d'aquestes, algun d'aquests aspectes, depenent de quin és el nostre cas. A nivell no verbal, com us deia abans, la forma de comunicar, no el contingut del que comuniquem, és interessant mirar-los als ulls, que hi hagi, per exemple, un contacte suau, depenent de la persona, és a dir, agafar-li la mà suaument, per exemple, si és el nostre pare o la nostra mare, no? Pues pot ser que hi hagi aquesta, que li transmetem aquesta sensació de tendresa i en alguns casos pues, m'ha arribat a funcionar. El fet d'agafar-li la mà a la persona pues, m'ha ajudat a calmar-la i a tranquil·litzar-la, no? Jo crec que aquesta és una eina a tenir en compte, una eina interessant, depenent de, bueno, del nostre cas, no? Com deia. Atendre i transmetre interès per el que ens està dient l'altra persona, tot i que el que ens estigui dient no té ni cap ni peus, però al transmetre interès la persona se sent compresa. I això, pues, al final, fa que no s'enfadi tant i que estigui més tranquil·la, que al final és el nostre objectiu. No apropar-nos ni allunyar-nos massa quan estem comunicant amb la persona, perquè si ens allunyem massa no percep correctament el nostre llenguatge no verbal, que com dèiem és força important, i a part, si ens apropem massa, sembla com una mica agressiu i la persona pot sentir-se inquieta o nerviosa i això no ens ajudaria. Utilitzar gestos clars ens pot ajudar bastant a comunicar amb la persona i sobretot una cosa molt important, que és el mantenir el sentit de l'humor i riure molt amb la persona. Jo crec que la risoteràpia és una eina molt interessant per les persones afectades i per les famílies. Crec que és un mecanisme de defensa que utilitzem les persones per evitar el patiment i és una part molt important. De fet, hi ha un experiment, recordo un experiment a Alemanya d'uns psicòlegs que posaven, hi havia dos grups experimentals i els posaven una tira còmica d'un diari. I a un dels grups li demanaven que mosseguessin un llapis. I quan tu mossegues un llapis, pues estàs fent la forma del somriure, però no estàs somrient. No estàs somrient, diguéssim, voluntàriament, però estàs somrient passivament perquè al mossegar el llapis pues, poses els llapis com si estiguessis somrient. No? I van arribar a la conclusió, després de fer-los unes preguntes, que havien rigut molt més el grup que tenia el llapis a la boca que el grup que no tenia el llapis a la boca. I què vull dir amb això? Que moltes vegades, si somriem, encara que sigui forçadament en alguns moments, el missatge que li estem enviant al cervell és tot està bé, no? O un missatge d'alegria. I quan estem cuidant una persona, estem patint moltíssim i sempre va bé qualsevol raconet de riure, qualsevol raconet d'alegria, és ben entomat, no? I és molt important. La següent, per acabar aquesta part de teoria, ara estava parlant de la comunicació amb el familiar que cuidem, però també hi ha una part molt important dintre del cuidador que anirem abordant al llarg dels programes, no? Però avui que porto el tema de la comunicació, hi ha una part molt important que és la comunicació amb la resta de l'entorn, no? Pot ser la resta de la família que ens ajuda més o menys a cuidar la persona, o fins i tot els professionals que a vegades pues hem de tractar amb ells i bueno, a vegades no ens agrada el que ens diuen o la forma en què ens ho diuen, etc. No? I jo quan abordem això als grups, moltes vegades parlem, jo utilitzo l'exemple de la balança. Jo li dic sempre la balança, no? Que és en un costat de la balança, una balança imaginària, en un costat hi hauria la passivitat, que és que ens diuen alguna cosa que no ens agrada, però nosaltres callem per evitar el conflicte, no? Llavors, davant la passivitat, el problema és que s'afecta la nostra autoestima, perquè no estem dient allò que ens agradaria dir, ens ho estem callant. Per una altra, a l'altra banda de la balança, tenim l'agressivitat, que és l'altre extrem, no? Al final, en comptes de callar-nos tot i no dir res i evitar el conflicte, pues afrontem, encarem el conflicte de manera clara, no? I llavors l'agressivitat seria atacar als altres Però clar, com deia Gandhi, la ira és com agafar unes brases del foc i tirar-li a l'altra persona a la que volem atacar. Al final, l'altra persona es crema, però nosaltres, per agafar les cendres, les brases, doncs també ens cremem. I això ens deixa bastant inestables, no? I això és una cosa que ens trobem bastant al grup, no? I que ens trobem bastant al grup, que a vegades les circumstàncies ens fan perdre una miqueta els nervis i això ens acaba afectant a nosaltres i no a la persona amb la qui perdem els nervis. I aquesta balança té una part enmig, que és l'equilibri entre aquests dos extrems dels que us parlava, que és l'assertivitat. L'assertivitat és una paraula que s'utilitza en psicologia i vol dir aquesta capacitat de mostrar-li a l'altre com em sento, però sense perdre els nervis, sense perdre l'estabilitat, sense perdre el control. Hi ha moltes tècniques d'assertivitat, ja les veurem, però sobretot el que és important i el que us volia transmetre avui és que és molt important que ens defensem a nosaltres mateixos, que no callem per evitar el conflicte, ni tampoc que ens barallem amb tot l'entorn, perquè no ens ajudarà. Però hem de trobar un punt intermig. Hem de trobar el punt intermig en el sentit de intentar compartir o fer-li saber a les altres persones com ens sentim. Al final és el que busca l'assertivitat. El que busca és que els altres puguin saber com ens fa sentir tot el que està passant al nostre voltant. I no hi ha res més pur que això, no? I bueno, una miqueta aquestes eren les dues idees que us volia transmetre avui. Per una banda, la comunicació amb la persona a la que cuidem i per una altra banda, la comunicació amb el nostre entorn, que és igualment important i igualment estressant en alguns moments. I ara, doncs, passem a l'exposició dels casos, d'un cas com els que us portaré cada setmana i us recordo que per fer-me arribar els vostres casos teniu a través del WhatsApp, d'un missatge d'àudio, al telèfon 606-212-007, 606-212-007 o al mail a.gonzalez.psico@gmail.com, repeteixo, a.gonzalez.psico@gmail.com.
Em dic Maria. Tinc cura del meu pare i sóc la seva filla petita. Abans ell vivia amb la meva mare, però l'any passat ella va morir i el meu pare va notar faltar a un pilar bàsic per ell. En els últims mesos ha tingut una recaiguda considerable i no el veig capacitat per viure sol i ser autosuficient. Tinc una germana gran, però amb l'excusa de que ella ja té una família que cuidar, com si jo no la tingués també, no s'implica de la mateixa manera que ho estic fent jo. El dia a dia és molt dur. Les discussions amb el meu pare són contínues i esgotadores. Li repeteixo que no pot viure sol, però ell nega l'ajuda. No vol a ningú a casa que no sigui jo. I si escolta parlar de residència, s'enfada i està alguns dies sense parlar-me. El pitjor de tot és que a mi és molt dur, però amb la meva germana no tant. I jo sóc qui està fent el major sacrifici. No necessito que m'ho reconegui, però en el fons tot això desgasta molt. Totes les nits, tot i estar molt cansada, vaig a dormir o a portar-li un tàper de menjar al papa. Les forces ja són justes. Sort del meu marit que m'ajuda molt i que té molta paciència amb tot plegat. Bé, no amb tot. Està molt enfadat amb la passivitat de la meva germana, però li he demanat que no digui res per evitar el conflicte. La situació és límit, però em sento impotent i sense capacitat per trobar cap solució per sortir d'això. Ahir a la nit vam discutir perquè és tossut com una mula. S'aixeca per les nits sense avisar-me perquè ell diu que no necessita ajuda i acaba caient. Em poso nerviosa i acabo dient-li que algun dia serà una caiguda forta i em veuré obligada a trucar a una ambulància perquè m'ajudi a aixecar-lo del terra, que pesa molt. Ell es riu de mi incrèdul i li resta importància a les meves queixes. Vaig aconseguir que agafés un caminador per anar per casa, en cap cas fora d'ella per vergonya el que diran. Però moltes vegades se l'oblida la seva habitació perquè ell no és cap vell impedit, em diu cridant. Estic molt desbordada. M'he vist obligada a deixar la feina fa uns mesos i dedicar-me plenament a cuidar-lo perquè no vol deixar casa seva de cap de les maneres. Diu que ell morirà allà i no hi ha res a fer. Els meus fills són adolescents i el meu marit s'encarrega del que pot. però sento que no estic al costat d'ells. Però tampoc vull ni enfadar-me amb la meva germana ni deixar sola el meu pare, ja que em necessita. Aquesta està sent una situació molt dura. Prenc antidepressius i medicació per l'ansietat. Em costa moltíssim dormir i menjar en el dia a dia. No sé què puc fer per aguantar aquesta situació, però sento que està podent amb mi.
I aquest era el cas d'aquesta setmana. Primer de tot, donar les gràcies a l'Escola de Teatre El Bitxo perquè ens ha gravat aquest cas amb una dramatització. I és el que farem cada setmana, no? Ens portarà un cas, ens portarà la lectura del cas per part d'un actor o d'una actriu que ens ajudarà a donar-li una miqueta més de realisme al tema. Aquest és un cas real, és un cas que vaig viure en els grups i que és molt comú. Segurament a molts dels que l'esteu escoltant us sonarà molt familiar, perquè ens ho trobem moltes vegades en els grups. I una miqueta la conclusió d'aquest cas són diverses, no? Però clar, quan les discussions són constants, no? tant amb la persona que cuidem com amb l'entorn, i notem que l'entorn ens sentim impotents perquè l'entorn ens està ajudant com nosaltres volguéssim, doncs és normal que apareguin aquest tipus de problemes, no? I que la persona cuidadora vagi acumulant cada vegada més. Però bueno, com diem sempre en aquest programa, hem de cuidar el cuidador, i crec que algunes de les eines que hem posat avui sobre la taula podrien ajudar o podrien ser importants per aprendre a afrontar aquestes situacions que apareixen en el cas d'avui, no? Sobretot el fet de no sentir-se ajudat per la resta de la família a vegades no soluciona callant, sinó que bueno, hem d'aprendre a saber demanar ajuda sense sentir culpabilitat, en el sentit de que, bueno, de que amb l'assertivitat no estic ficant encara res a ningú, sinó que l'únic que faig amb l'assertivitat, com dèiem abans, fa un moment, és posar sobre la taula com em fa sentir el comportament dels altres. És molt diferent. I exposar que, tal i com està la situació, jo em sento desbordat o desbordada i necessito ajuda i no puc més. Moltes vegades els cuidadors no tenim en compte tot això i com deien amb el cas, que és una cosa que em trobo molt, molt sovint, és, mira, prefereixo evitar el conflicte i prefereixo no discutir amb la meva germana i ja assumeixo jo tota la situació, no? I això no és. I sabem que no és fàcil tot això, no dic que no, però jo estic aquí aquesta hora per intentar donar-vos una altra perspectiva, no per solucionar els problemes de ningú, com dic als grups, però sí per intentar fer-vos reflexionar. I jo crec que aquesta reflexió és molt important perquè és una qüestió de salut, és una qüestió de cuidar-nos i de no acabar emmalaltint per culpa d'acumular aquestes coses. I algunes de les eines que hem parlat, doncs, li vindrien bé a la persona de la que compartíem el cas, no? En el sentit de aquestes discussions contínues amb el seu pare, doncs, al final desgasten, no? I evitar la confrontació seria un factor molt necessari per cuidar la nostra salut i poder cuidar una miqueta de nosaltres mateixos a nivell emocional. Bueno, aquest és un cas que, com deia, crec que li sonarà bastant familiar a molta gent i que crec que és un bon exemple d'una situació que ens trobem moltes vegades en els grups, i que la comunicació és una eina fonamental per ajudar-nos en aquest sentit. Molt bé, i avui a la secció de l'entrevista portem al programa l'alma mater dels grups de suport a la nostra ciutat, la culpable de que estem avui aquí,
la responsable de la creació i el manteniment dels grups de suport emocional i de dol al llarg de més de 10 anys, la responsable d'establir Sant Vicenç com a lloc de referència pel que fa als grups de suport respecte a tota la comarca del Baix Llobregat, la Gràcia Oller, treballadora dels serveis socials de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Hola, Gràcia, benvinguda a casa teva, aquest és el teu programa, i gràcies abans de tot per la teva feina diària als serveis socials de l'Ajuntament i per la teva implicació en el projecte del GAM Sambi.
Bon dia, Álvaro, moltes gràcies.
El primer de tot, m'agradaria preguntar-te, perquè els oients que no coneixen la tasca de serveis socials, perquè encara no han tingut contacte, quina és la labor que feu com a treballadors socials dintre de l'Ajuntament? Per les persones cuidadores.
Val. Per les persones cuidadores, doncs, des de fa molts anys, més de 10, que amb la Diputació de Barcelona estem organitzant uns grups de suport emocional i ajuda mútua que van adreçats a les persones que tenen cura dels seus familiars en situació de dependència o malaltia. Aquests grups es van iniciar primer amb una durada de 10 sessions, i durant aquest temps molta gent del municipi, moltes persones cuidadores han passat per aquests grups, però va arribar un moment que es volia consolidar un grup que pogués tenir continuïtat en l'atenció a les persones, i es va crear un grup d'autogestió amb el suport psicològic també d'un psicòleg especialitzat per poder, doncs, donar-li continuïtat. I a partir d'aquí es va crear el grup de suport emocional anomenat el GAM Sambi, que formava tot un grup de persones cuidadores, i no només senyores, perquè sempre es pensa que sí que és veritat que són les més nombroses, però també hem tingut homes que són cuidadors i que han participat activament en el grup. I es va fer, gràcies al suport municipal, doncs, poder fer que la creació d'aquest nou recurs i que, d'alguna manera, aquestes persones es poguessin trobar setmanalment per poder compartir totes les angoixes, totes les emocions, crear vincles afectius i poder parlar de totes aquelles coses que els preocupen, que els sobrepassen, però que en un ambient, doncs, de confiança i de respecte.
I després, degut a l'èxit que va ser el GAM Sambi, després han aparegut altres grups relacionats, com per exemple el grup d'elaboració del dol, no?
Sí, un cop que passava que les persones que assistien a aquest grup, que ha sigut molt nombrós, hi ha hagut un moment, doncs, per la pròpia edat de les persones que cuidaven o per malalties greus, doncs, que morien. Clar, no sabíem com gestionar tot aquest procés de dol. Realment tenen l'experiència de que en el grup de suport se senten molt acompanyats i en el procés de dol es trobaven que com ho gestionaven, com gestionaven tot aquest procés de dol, sobretot perquè fos un procés molt més sa, no? Aquí ho vam plantejar una altra vegada a la Regidoria de Serveis Socials, es va veure important recolzar aquesta proposta i a partir de l'any passat vam crear un petit grup de suport emocional al dol, que el portes tu, Álvaro, igual que el GAM Sambi, des de fa anys. I és un petit grup de persones on es poden trobar per compartir tant les angoixes com el patiment que tenen la pèrdua d'un familiar estimat, i que el suport que tenen moltes vegades el familiar, doncs, no arriba a ser suficient. Necessiten alguna cosa més, un ajut terapèutic, i és on amb aquests grups, doncs, el poden tenir o el poden compartir.
I una pregunta més personal o més d'opinió personal. Quin efecte has observat al llarg dels anys que té un grup de suport emocional com el GAM Sambi a les persones que hi assisteixen? Què has notat? Tu, personalment, amb la teva opinió.
Del grup he notat, doncs, que és un grup que la gent, en principi, quan participa aquests grups no tenen experiències prèvies i venen una mica espantats, tampoc no estan acostumats a compartir. Amb les famílies se'ls fa molt feixuc parlar de segons quines coses, perquè se senten com a cuidadores úniques i que han d'aguantar elles soles tota la sobrecàrrega de la cura del familiar. També els familiars tenen una situació de cansament, de dir, ara ens torna a dir el mateix. Es troben que no, que no hi ha escoltes actives i això comença amb un procés de soledat molt important. Al llarg del temps veus que un cop s'integren amb aquests grups agafen confiança de poder parlar d'aquelles coses que segurament no poden parlar amb ningú més, que hi ha un gran respecte entre elles, de compartir-ho, una gran confiança, i es creen uns vincles emocionals i personals molt importants. I això és el que jo he vist que ha passat durant tots aquests anys i que realment, personalment, l'estat emocional d'aquestes persones ha millorat considerablement.
I una pregunta obligada, no? I ja estem acabant, una pregunta obligada davant la situació en la que estem actualment, que no és una situació normal, ja que estem vivint aquesta pandèmia, quin paper creus que poden tenir aquests grups dels que estàvem parlant respecte a la situació actual, no? Quina diferència perceps?
A veure, sí que és veritat que la pandèmia ens ha ocasionat i ens ha comportat molts problemes, moltes dificultats noves, i hem de saber afrontar noves maneres de com donar resposta a aquestes necessitats, no?
Molt bé, i a part del GAM Sambi i el GAM d'elaboració del dol, que hem parlat, hi ha un tercer grup que entra dintre del projecte, que ha sigut el més recent i el que ha arribat en últim lloc. Quin és aquest projecte?
Doncs aquest és el grup format per familiars de persones amb discapacitat funcional i persones dependents que es fa a l'associació Adiscap, sobretot està format per familiars que tenen cura, i sobretot també, bàsicament, són dels seus fills. És una iniciativa també que feia temps, doncs, que des de la pròpia entitat ja reclamaven, que l'Ajuntament va veure que era un recurs el que també, doncs, caldria prioritzar i donar-li un valor, i llavors havíem començat feia poc temps, que quinzenalment a l'associació, però, malauradament, com els altres dos grups, el temps de la Covid ha fet que tot això es tingués que tancar momentàniament i no poder continuar amb els grups de suport i ajuda mutua.
I parlant d'això, respecte a aquest tema, aquest programa és una de les conseqüències d'això, no? Perquè al final els grups ja no ens podem reunir presencialment per les mesures de seguretat respecte al Covid. Ens hem hagut de reinventar, aquesta és una de les conseqüències d'això. Quins altres mitjans heu utilitzat per continuar amb aquesta ajuda?
El tema de l'atenció presencial és una altra de les iniciatives que vam tenir per poder donar una certa continuïtat a les persones que formaven part d'aquests grups, que realment la pandèmia ha impedit que es puguin trobar a nivell grupal, però sí que no volíem deixar-les, no? Perquè justament ara el patiment s'ha agreujat molt més amb aquesta situació d'aïllament, i vam plantejar també la possibilitat de que poguessin atendre unes atencions individualitzades, que es fan també a la foneria. En aquests moments el que podem més abarcar només aquelles persones dels grups, sí, aquests tres grups, que necessitin o que ens demanin una atenció per poder tirar endavant tota aquesta situació de pandèmia que estan vivint.
També atenció individualitzada a nivell telefònic, no?
Sí, també vam creure que era molt oportú poder també posar a la seva disposició una atenció individualitzada que fa su Álvaro, i també online, perquè bueno, també tenim persones cuidadores que amb tot el tema de les noves tecnologies doncs també s'hi entenen, i és una manera potser també de poder comunicar més intensivament el que els hi preocupa o el que ha suposat per elles passar tota aquesta crisi de la Covid.
Imagino que la situació va ser, bueno, portem molts mesos parats, no ens podem reunir, i llavors imagino que et vas reunir amb la Junta. Parlem una miqueta de la Junta, no? Perquè crec que és important que es conegui quins són els que estan lluitant també perquè aquest grup, perquè el GAM Sambi tiri endavant, i que no són només els professionals.
No, jo sempre ho dic i ho hem comentat amb tu que realment són tan importants igual que nosaltres. De les persones que assisteixen als grups, sobretot a la més antiga, el Gang Sambi, hi ha unes quantes persones que nosaltres anomenem la Junta, que ens fan d'enllaç entre el que és el servei social, entre la gestió que es fa amb l'associació de FIME del Baix Llobregat, entre directament amb tu, i són els que ens enllacen, comuniquen, ens ajuden i que han sigut partícips d'aquestes iniciatives que ara hem comentat, d'atenció presencial, telefònica i online, doncs han partit també d'ells. Les hem treballades, però jo el que sí vull és fer un enorme agraïment per tot l'ajut que ens estan donant durant tot aquest temps.
Totalment.
Realment, a part de que sí que són difusors a nivell municipal, del poble, de les persones que coneixen, dels veïns, de situació, de persones que estan en situacions semblantes a les seves, d'animals, a que puguin participar també en aquests grups.
Sí.
Ells són generadors de noves...
De persones que assisteixen al grup.
Sí.
Jo donaria les gràcies especialment al Juan i a la Magda, perquè són dos dels més importants. Hi ha molts més, però per no estar aquí donant noms un bon rato, però aquestes dues persones són molt importants dintre del desenvolupament d'aquest grup, i des d'aquí aprofitem el programa per donar-li les gràcies per tot. I acabem amb una... Volia acabar amb una frase que s'ha repetit al llarg de, o es repetirà al llarg dels pròxims programes, perquè és una frase molt important pels grups de suport emocional, que és cuidem el cuidador. Per acabar una mica més a nivell personal, què opines d'aquesta frase, tu que has estat amb aquest tipus de grups de suport durant molt de temps?
Doncs és veritat, és la frase que més fem servir i que més ens creiem, a més. Jo crec que se li ha donat contingut, i el que fa és, si nosaltres, el que suposa aquesta frase és dir, si nosaltres realment no ens cuidem, no podrem cuidar bé el cuidador.
Totalment.
També us volia comentar que a vegades parlem de la soledat o de la vulnerabilitat, i ho centrem a vegades en la persona malalta, a la persona que cuidem, però tan vulnerables, tan de necessitats de cures i d'estimació i de confiança i de poder compartir, la tenen les persones que cuiden.
Totalment. Jo crec que aquest és un dels objectius d'aquest programa, no? Que al final les persones cuidadores moltes vegades són les que es senten una miqueta més desemparades, no? I aquest programa, l'objectiu d'aquest programa és intentar a arribar de la millor manera possible. Moltes gràcies, no trobem més temps, gràcies per col·laborar amb aquest programa, que és teu, i espero que ens veiem aviat.
Moltes gràcies, però és un programa de tot, i desitjo que tothom en pugui gaudir i sigui beneficiós amb el seu estat emocional.
Molt bé, moltes gràcies.
Envia les teves consultes al grup i les tractarem al programa. Missatges i notes de veu al telèfon 606-212-007. Per correu a l'adreça a.gonzalez.psico@gmail.com, per xarxes socials a Instagram i Twitter @alvaro_psico i a Facebook @alvaroneuropsico.
I després d'escoltar aquesta entrevista, doncs arribem a la secció final, a la part final del programa, que com sempre la dediquem a una frase o un aforisme amb el que ens quedem. Avui hem dedicat el programa a la comunicació, i bueno, abans de, És veritat, no me'n recordava, però abans de passar aquesta frase final, m'agradaria, per demostrar una miqueta el poder de la comunicació, us faig un petit experiment que vaig veure en una xerrada que m'agrada molt sobre comunicació i crec que és molt potent. Agafeu, tal com esteu ara escoltant el programa de ràdio, agafeu el mòbil i envieu-li un WhatsApp a una persona que us estimeu moltíssim. Un WhatsApp dient-li que l'estimeu i que teniu ganes de veure'l, per exemple, no? I fixeu-vos dintre d'un rato el poder de la comunicació quan rebeu la contestació d'aquest missatge. I jo recordo de riure molt amb això perquè quan vam fer la xerrada hi havia moltes persones allà, molts nois joves, que deien, si jo li envio aquest missatge a la meva mare, em truca de seguida per veure què m'ha passat. No? Perquè no estem acostumats a donar aquestes mostres de carinyo i aquesta comunicació. Bueno, una miqueta la frase que havia portat avui és una frase que és la següent. Tot el que ens irrita dels altres ens porta a un millor coneixement de nosaltres mateixos. I és una frase que a mi em va impactar molt perquè crec que és molt potent. Crec que moltes vegades les nostres frustracions les descarreguem en els altres. I avui que estàvem parlant de la importància de la comunicació pels cuidadors, moltes vegades l'estrès que porten els cuidadors i l'ansietat i tota la càrrega emocional que porten els cuidadors, moltes vegades, pues, sense voler, la poden contagiar o la poden transmetre. I a vegades les persones que ens irriten de fora, pues, potser estan despertant coses que dintre nostre no estan bé i potser és hora de demanar ajuda. Em recorda a una teoria d'un escriptor japonès que es deia Yoshinori Noguchi, que va parlar de la teoria del mirall i explicava que la vida és un joc de miralls i que nosaltres veiem la nostra conducta es veu reflectida en els altres, no? I quan l'altre fa alguna cosa que no ens agrada, potser està reflexant alguna cosa que no ens agrada a nosaltres de dintre, alguna cosa que no ens agrada de nosaltres mateixos, no? I em sembla una molt bona reflexió tenint en compte tot el que hem parlat avui. Quan una persona fa alguna cosa que no ens agrada, potser el que ens hem de preguntar és què té a veure amb mi i què em molesta tant de l'altre, no? Perquè al final el que em molesta de l'altre potser m'està molestant en realitat de mi mateix. I una altra, per acabar, m'agradaria transmetre una reflexió que va una mica amb la línia de tot això que hem llegit, no? I que hem parlat al llarg de tot el programa, hem parlat de la comunicació i de vegades aquest patiment, no? Dintre la comunicació, que no és fàcil, no? En molts moments. I moltes vegades quan pensem en que no estem bé emocionalment i necessitem ajuda, no? Pues pensem, ostres, necessitem un mestre espiritual, no? Jo sempre utilitzo aquesta broma als grups, no? Necessitem un mestre espiritual i al millor és un mestre amb una barba ben llarga i el trobarem en el cim més alt del Nepal. I el que ve a dir aquesta frase és que realment és al revés. El mestre el tenim al nostre costat, pot ser la persona que cuidem, pot ser aquesta germana que no ens ajuda, pot ser una parella que no entén el que estem vivint. Totes aquestes persones, com diu aquesta teoria del mirall, són un mestre per a nosaltres, un mestre que ens pot ajudar a millorar molt emocionalment. I si ho enfoquem d'aquesta manera, doncs potser ens pot ajudar, no? Com diu la frase, si res de fora canvia, si jo canvio, tot canvia, no? I l'actitud i com ens prenem tot el que ens està passant és summament important. Moltes gràcies per invertir una hora del vostre temps en el grup. Molt agraït i espero que passeu una molt bona setmana.
Suport emocional, ajuda mútua entre persones cuidadores, acompanyament al dol. Al grup compartim experiències difícils, però amb companyia ens en sortim millor. El grup, dijous de 4 a 5, a Ràdio Sant Vicenç.